I en aquesta darrera edició del Temps de Descompte acomiadem el 2009 també, com no, parlant de bàsquet i parlant de la derrota que va patir ahir el Club Bàsquet de Sitges a la difícil pista del Belca Club Natació Targa. Va perdre només de 5 punts el conjunt de Daniel Sempera, una derrota que el deixa sisè a la classificació amb 7 victòries i 6 derrotes. En parlem tot seguit, avança però, resultats i classificació de com queda aquest grup segon de Copa Catalunya. Repassa, com dèiem, els marcadors que ens deixa aquesta 13a jornada al grup segon de Copa Catalunya. Hi ha hagut canvi de líder al Club Bàsquet Castellbisbal després de la seva victòria 89-94 a la pista de l'Artés. Per tant, duel directe d'ascens passa ja encapçalant aquesta classificació. La resta de marcadors són Albert Disseny 98, Blue RCS 95, el comentat Artés 89, Castellbisbal 94, Collblanc La Torrassa 106, El Vendrell 84, Ramon Llull 48, Club Bàsquet L'Hospitalet B 73, Martorell Sol 20 92, Viladecans Sant Gabriel 78, Reus Ploms 50, Grup Barna 75, Gavà 73, Sant Boi 58 i l'esmentat Club Bàsquet Tàrrega 77, Club Bàsquet Sitges 72. Encara amb alguns partits pendents, la classificació de moment liderada, com dèiem fa uns moments, pel Club Bàsquet Castellbisbal amb 11 victòries i una única derrota, seguit de l'Artés amb 10-3, 10-3 també pel Viladecans Sant Gabriel i el Tàrrega. El grup Barna li treu momentàniament la cinquena posició als Sitges, es classifica, com dèiem, en aquesta cinquena plaça amb 8 victòries, 5 derrotes, i el Sitges és sisè a hores d'ara amb 7 victòries i 6 derrotes. Se tanquen la classificació el Martorell amb 3 victòries, 10 derrotes, les mateixes que el Blue RCS, i una jornada més el bàsquet de Sant Boi Escuer amb 2 victòries i 10 derrotes. Aturada després d'aquest partit d'ahir, després d'aquesta derrota 77-72 a la pista del Tàrrega, aturada, com dèiem, per als jugadors del Club Bàsquet Sitges, que reprendran la competició el proper 9 de gener. Serà per tornar a jugar un pavelló al pavelló de Pinsbens, després dels dos últims partits consecutius fora de casa. Serà a partir de les 6 de la tarda, com dèiem, el proper 9 de gener del 2010, per rebre la visita de l'Albert Disseny. I acabem el nostre temps dedicat al món del bàsquet amb la resta de marcadors dels equips del Club Bàsquet Sitges. La resta són aquests: el Sènior B, que va perdre 88-67 a la pista del Club Bàsquet Calafell; el Júnior A, que es va imposar a la pista del Sant Pere de Terrassa per 55-67, mentre que el Júnior B es va imposar aquí a casa 63-54 al Club Bàsquet Corbera. I no massa bons resultats per als equips cadets. Per exemple, el cadet A, que perdia aquí a casa 54-57 amb el Club Bàsquet Gavà. El cadet B també perdia de només 4 punts, jugat partit a casa, 51-55 amb la Grama. I el cadet C, el petit dels cadets, que sortia apallissat per 18-67 davant el Club Bàsquet Olesa. També derrota del preinfantil A, que perdíem aquí a Pinsbens 46-90 davant el Club Bàsquet Gavà. I els tres marcadors que ens queden per comentar, per exemple, el del mini A, que perdia 43-86 amb el Casal de Vilafranca. El mini B era superat clarament pel Club Bàsquet Corbera pel resultat de 19-80, i el darrer dels resultats és el del Benjamí A, que s'imposava de 14-49-35 al Club Bàsquet Samà.
A Ràdio Maricel, Temps de Descompte.
Vinga, doncs, seguim endavant en aquesta última edició del temps de descompte del 2009. Hem de parlar d'hoquei, hem de parlar de la Primera Nacional, que ha vist disputada ja la seva 11a jornada. Ho dèiem tot just en començar. El Club Pati Sitges acaba aquest 2009 empatant 4-4 amb el Sant Antonio de Pamplona. I per parlar-ne de tot plegat, com cada dilluns, ens acompanya l'Aleix Ramírez.
Bona tarda, Pitu.
Què tal? Com estàs?
Molt bé, molt bé.
I el Toni, que també va estar, doncs, en aquest partit que, només començant, sembla que éreu els dos equips i la gent del club i poca cosa més, no?
Pocs. Quan fèiem la presentació, em sembla que jo comptava unes 10 persones, sí, si no n'hi havia més. El que passa que després ja se va animar i sobretot quan va acabar el partit del Barça, doncs va venir més gent, però va restar una miqueta de gent, no? La gent no es va desplaçar degut a això, no? Que estava jugant al Barça.
Entre la final del Mundialet i el fred que, sí, sí, que el continua fred. Fent aquests dies,
a part del futbol, el fred era una mica
un motiu bastant evident.
Sí, tant i tant.
En qualsevol cas, amb o sense públic, aquest Club Pati Sitges acaba l'any, com dèiem, empatant 4-4 amb un Sant Antonio que continua sent un equip difícil a casa.
Sí, a mi m'agrada molt. Jo veig que és un equip que, a més, fa molts anys que estan junts, té el mateix entrenador ja 5 o 6 anys, doncs això fa de que aquest equip juga bastant de memòria i m'agrada bastant. El que passa que la primera part del Pati Sitges no m'ha agradat gens, la segona sí. La segona, l'equip se va posar les piles i va jugar com acostuma a jugar. Potser va jugar una miqueta accelerat, i això ho ressaltava bastant a l'entrenador Sant Antoni, però penso que va fer el joc que li interessa fer al Pati Sitges.
Quina sensació et deixa el partit de dissabte, Aleix?
Bueno, a veure, que s'ha intentat continuar amb la feina que s'ha fet en els darrers partits, però que potser ha faltat aquella miqueta d'empenta, de concentració, però jo tampoc no li donaria molta importància, perquè és partit a partit i a veure, l'equip, val que en algun moment potser semblava una mica difuminat, per dir la paraula, però a veure, va plantar cara i mira, va treure un punt. A veure, la victòria podia haver estat nostra, però jo considero que, a veure, que s'ha de mirar en diners generals i que l'aprovació que està fent l'equip és més bona i que això és una feina que hem ja de començar a exigir resultats ja a partir de la segona volta. Crec que encara estem en aquesta etapa de transició entre el principi i ja on hem de donar el callo.
Hi ha un moment del partit en què a la pista els 5 jugadors són juniors. Això què vol dir? És significatiu? És un toc d'atenció? Què és?
No ho sé, però va agradar. Va agradar molt, perquè a més n'hi ha un Marco Aguadón que jo el vaig descobrir el dissabte. No l'havia vist tant potser com a l'Aleix, perquè clar, l'Aleix veu tots els entrenaments. Jo no l'havia vist i em va agradar molt. Perquè és un jugador molt valent, un jugador doncs, que va voler portar la iniciativa i fins i tot va pitar un penal que la va clavar i doncs me va agradar molt. Jo crec que n'hi ha molta qualitat i per això l'entrenador ho té clar. El jugador sènior doncs, que no doni el que ell vol, doncs jugarà un júnior. Per això té jugadors per poder fer-ho. I el júnior doncs està a l'alçada del sènior, perquè quan van estar els 5 jugadors va ser en el moment que més me va agradar l'equip.
1-3 es va avançar el Sant Antonio. Al final el punt es pot donar com a bo, tenint en compte una miqueta d'on vens, d'enfrontar-te amb els tres primers classificats. Derrota amb el Voltregà, empat amb l'Alcobendas i empat amb el Sant Antonio, que és el tercer, o venia com a tercer, vaja.
Ara, abans de començar aquest petit turmalet que hem tingut amb els tres primers, jo aquest balanç el podia haver firmat ara mateix. Vale, després veus partit del Voltregà, partit del Covendas. Jo veig més, esperava més del partit del Voltregà. A mi el Covendas, sincerament, no és que no m'ho esperés, però em donava a pensar que el Covendas era difícil puntuar. En canvi, el dia del Voltregà, tal com va acabar al final i tot, potser allà és on la victòria hauria estat més justa. Però ja et dic, no. A mi l'equip de moment està donant la cara i m'està donant una molt bona impressió. Jo crec que aquest és el camí que tots volem que tiri. S'ha de millorar algunes coses com sempre, però és el que diem ara. Tu quan veus nanos que jugant quatre nanos joves a pista davant d'un Sant Antonio amb un bloc com el que, com ha dit el Toni, que fan 5 o 6 anys que estan jugant junts.
És un bloc consolidat. Aquest Sant Antonio, però, després escoltaran el seu entrenador, Albert Urdariz, que parlava amb el Toni, però en qualsevol cas ell ho deia molt clar. Vull dir, no som un equip que teòricament està confeccionat per pujar de categoria. El que passa és que ara, no sé si circumstancialment o no, es troben aquí dalt. El veieu un equip d'hoquei lliga o això ha de canviar molt?
A veure,
amb reserves, suposo.
Que pugui pujar, no hi tinc cap dubte, perquè el Sant Antoni ha demostrat que amb aquesta categoria que pot pujar perfectament. Però clar, després el que lliga, i el Sitges malauradament ja té l'experiència que, bueno, malauradament, per sort té l'experiència d'haver jugat a l'hoquei lliga, i a veure, amb el que lliga, un equip com el Sant Antoni hauria de fer bastants canvis de jugadors per poder mantenir la categoria. Però ja et dic, el Sant Antoni en aquesta categoria és, jo crec que és un dels rivals a batre, perquè tant per registre golejador com per la manera de jugar.
La primera nacional, el Sant Antoni, la té pamada. Sí. És un dels clàssics d'aquesta categoria.
Sí, sí, és que porta molt de temps, i a més és un equip molt complicat a jugar a pista contrària, no? Potser la seva pista és diferent, però a pista contrària sempre ha portat moltes dificultats. Però si analitzem els equips que jo he vist per aquí, a mi el Sant Antoni ha estat de los que més m'ha agradat, més sí, sí, que el Voltregà, eh? I estem parlant d'un Voltregà que ve de perdre categoria, que ve a recuperar la categoria i que pràcticament té els mateixos jugadors que l'any passat. Uh-huh. En canvi, el Sant Antoni és un equip de la primera nacional i a mi me va agradar més que el Voltregà perquè se va dedicar més a jugar, no tant a trencar el joc, i això és el que va fer el Voltregà, eh? I penso que
sí, no sé, per mi... No va ser millor un joc brillant per part de ningú equip, però es van dedicar a jugar. Va.
Doncs, si em permeteu, escoltem les declaracions que feia Alberto Urdariz, també doncs, un entrenador que porta molts anys, ja havia estat jugador del Sant Antonio, i al final del partit doncs, parlava amb el Toni Muñoz, parlava del seu equip i, evidentment, d'aquesta certa aposta arriscada que fa el Sitges de confiar-ho pràcticament tot en jugadors juniors.
Bueno, nosotros teníamos la baja de Jordi, una baja importante, ¿no? Entonces... No es lo que estamos acostumbrados a jugar, el ritmo de nuestro partido es algo más alto, no estábamos cómodos tampoco y bueno, también el equipo sabiendo que tenemos bajas y con tan solo 5 jugadores, digamos, de la primera plantilla, la verdad es que sabíamos que había que reservar, ¿no? Para poder aguantar el partido, pero aún y todo pienso que hemos hecho un buen partido y pienso que al Sitges también, ¿no? Pienso que al Sitges le falta un poquito por su juventud y en muchas ocasiones por el contagio del público están muy acelerados.
Ha habido un momento que el Sitges ha jugado con 4 juniors y el portero también, 5 juniors, ¿eh?
Sí, ya sabíamos que era un equipo muy joven, con mucha proyección, que están haciendo una liga catalana también en categoría junior y que yo sepa lo están haciendo bastante bien. Y bueno, es bueno, ¿no? Es bueno que un equipo junior esté dando la caña que está dando, pero al final faltan las cosas que faltan, ¿no? El peso en la categoría, una categoría complicada y a veces con demasiada igualdad, ¿no? Entonces, al final a los chavales se les nota, pero realmente un buen partido.
Tú ya llevas años que te has enfrentado con el Sitges, conoces a este Sitges. ¿Qué te parece este nuevo proyecto del Sitges? Empezar de cero, apostar por la juventud, gente joven y con todo eso, el gran objetivo ahora del Sitges es salvar la categoría.
Me gusta, o sea, pero pienso que a todos nos puede gustar lo que está haciendo el Sitges, ¿no? El problema, ¿cuál es? Que este año bajan 5 y es una apuesta muy arriesgada. Pero bueno, ellos son los que tienen que mover los hilos para saber con qué están jugando, con qué presupuestos estamos jugando, que estamos todos al borde de los presupuestos y son ellos los que más pueden saber, ¿no? Pero verdaderamente a un entrenador le motiva mucho un equipo de este tipo.
Este año tiene que ser el vuestro, ¿eh? Estáis terceros allí de tapaditos, ¿eh? Voltregà tiene mucho el número de subir, pero como segundo podéis subir vosotros, ¿no?
Sí, pero seguimos estando a 6 puntos del descenso, ¿no? Entonces, somos un equipo que no ha hecho cambios en los últimos años, tenemos una plantilla, digamos que justita, con jugadores de casa también alguno, entonces no perdemos nuestro verdaderamente objetivo, que es el mantener la teoría, ¿no? El año pasado a estas fechas estábamos muy, muy apurados, con una plantilla igual a la de este año, y bueno, pues las tornas cambian, el año pasado lo hicimos una gran segunda vuelta y el equipo cambió de mentalidad, pero tenemos que mirar abajo, pienso que tenemos que saber dónde estamos y lo que tenemos que hacer, y partido a partido.
Pero ya toca, ¿no? Subir.
No es el proyecto que tenemos en estos momentos. San Antonio no tiene ese proyecto porque en estos momentos estamos con problemas económicos, no problemas económicos, pero sí que estamos muy justos económicamente, con un balonmano que también está muy justo económicamente y que no es quizá el momento, ¿no? Yo no te digo que nos metamos ahí y que podamos subir, pero no es el proyecto que hemos hecho en estos momentos, sino que mantener la categoría y, bueno, sobre todo que los jugadores puedan jugar minutos, pero claro, si te metes ahí arriba también es complicado.
Ya por último, muchos años en el San Antonio, ¿te sientes cómodo aquí?
Sí, es mi club, ¿no? Yo empecé en novena, pero bueno, yo llevo desde los 16 años en San Antonio como jugador y luego como entrenador. Llevo muchos años como entrenador y la verdad es que estoy muy cómodo, ¿no? Hay momentos de altibajos como en todas partes, en todos los clubes y en todos los trabajos, pero la verdad es que estoy cómodo con un equipo que personalmente a mí me responde a la perfección y la verdad es que muy a gusto con ellos.
Bueno, ahora a seguir, felicidades, buenas fiestas y que este año sea el vuestro, ¿eh?
Gracias igualmente y que si no subimos nosotros, espero que vosotros tampoco bajéis, incluso que estéis luchando para arriba también.
Doncs les declaracions postpartit que feia Alberto Urdaniz, entrenador del San Antonio de Pamplona. Un bon tipus aquest, eh?
Sí, és bon. Del norte.
Són gent de club.
Exacte, no? Són gent de club que porten, com he dit, porten lligats molts anys amb aquest club i coneixen molt els jugadors els han portat des de petit i... No, són gent que...
Saben què fan i exacte, saben de què parlen.
Fan molt pel hockey i quan els hi fiques una gravadora davant dona gust sentir-los parlar perquè saben, com dius tu, saben de què parlen i saben de hockey.
I d'un entrenador a l'altre, les paraules de Xavi Navarrete, Toni, un Xavi Navarrete no massa content.
Sí, no concedim, eh? Quan jo arribo una mica content, ell no està content, eh? I no estava content a l'altre.
Bé, en qualsevol cas, ho escoltem i vostès mateixos.
Bueno, potser sí que la segona part ens hem entregat una mica més. La primera, bueno, primer dir que avui no estem satisfets del partit que hem fet, ni jo, ni els jugadors, ni ningú, perquè defensivament hem donat moltes facilitats i bueno, hi ha hagut un moment que perdíem 3-1 i després sempre tens que anar a remolc i intentar remuntar el partit. A mitja part ho hem parlat, això, però avui ha sigut un partit molt, molt, molt raro. No, la gent estava molt tova, no sé per quin motiu. No s'ha respectat el rival com es devia, no? I això ha fet que, bueno, pues que no estiguéssim mentalment preparats al 100% per afrontar aquest partit. I quan no estàs amb aquesta mentalitat, dones facilitats i després se't pot tornar a la contra, no? Sí que és veritat que a la mitja part hem parlat i el joc de l'equip, la segona part, pues, ha millorat. De fet, hem pogut remuntar, inclús guanyar el partit. Però tampoc crec que no hagués estat mereixedor per part nostra haver guanyat el partit, pels mèrits que hem fet, no?
Home, avui jugava un equip que porta molt de temps jugant junts, que saben com es té que jugar aquesta categoria, i home, la seva veterania d'ells amputava una miqueta al partit on li interessava. Però tot i això, jo penso que n'hi ha fases del Patis Sitges que han fet un bon hockey.
Sí, per exemple, la primera part, els 5-7 minuts primers hem jugat molt bé, hem arribat moltes vegades a porteria, però ja et dic, el nivell mental no l'hem sabut mantindre, ens hem sortit del partit protestant decisions arbitrals i això seguidament sense baixar a defensar les contres de l'equip rival. I a poc ens hem anat sortint del partit la primera part, hem comès errades en defensa per estar tous i ja et dic, aquestes facilitats després les acabes pagant, no? El San Antonio, evidentment, que és un equip que si està tercer a la classificació és per mèrits i per algú serà, no? I que és un equip que és molt ferm, que bueno, tota la seva plantilla fa molts anys que juguen tots junts i que era un rival difícil a guanyar, però portàvem una setmana d'entrenaments molt ben feta i a consciència de lo que estàvem fent, preparant un vídeo i veient aquest equip rival, i teníem moltes il·lusions de poder avui treure els 3 punts. que bueno, per agafar vacances ara de Nadal ens hagués anat molt bé, no? Bueno, tal com ha anat el partit, el punt que vam aconseguit pues, també és positiu, tot el que sigui sumar és positiu, i ara bueno, descansar una mica aquests Nadals i preparar el partit del dia 9 de gener que anem a Vigo, no?
Ha hagut un moment que t'has trobat amb quatre jugadors júniors i el porter júnior, pràcticament tot l'equip júnior.
Sí, bueno, de fet el Sitges només té quatre jugadors, quatre i el porter i l'Àlex, que són jugadors sèniors, la resta són jugadors júniors, són xavals que, bueno, pues que tenen ganes, que en tenen molt fort i que tenen molta il·lusió, i creu convenient, bueno, s'ha donat la casualitat de que pues els sèniors no estaven donant la talla o no tenien el seu dia, i els xavalets han sortit i han, bueno, són, de fet són els que han remuntat el partit, no? Estic molt content perquè ells són xavals que tenen moltes ganes, que es mereixen tot el respecte per part de tots i que ho estan fent cada entrenament molt bé, i bueno, en aquest cas ens han ajudat i se'ls ha d'agrair, no?
He estat parlant amb l'entrenador Sant Antoni, m'ha dit que l'agrada molt a l'equip, que és un projecte que a ell l'agrada molt. Tan sol la pega que ha trobat és que potser és massa arriscat en una temporada on baixen 5 equips, no? Però que lo de més l'agrada molt.
Bueno, però les circumstàncies econòmiques de van fer que nosaltres tinguéssim que confeccionar una plantilla amb aquest tipus de jugador i apostar per la gent jove, i ho sabem des del primer dia, o sigui, nosaltres morirem amb el projecte que vam començar fa 6 mesos, i aquest any toca treballar amb xavals joves que tenen ganes, que tenen molta projecció i a més tenen molt de nivell, evidentment en jugar nacional per tots ells els hi ha vingut una mica gran al principi, i ara s'estan agafant la categoria, i bueno, el repte que vam assumir mirarem de treure-la endavant i intentar que el Sitges aquest any no baixi de categoria, que és la nostra meta, no? A partir d'aquí només ens queda que seguir treballant amb ells perquè bueno, són xavals que jo crec que cada vegada van a més. Hi ha un grup humà molt bo dintre del vestidor i tot això ens farà que puguem arribar a les nostres fites, no?
Un altre dels punts positius d'avui és que ja portem 2 partits sense conèixer la derrota.
Sí, si ho mirem així, evidentment, 2 partits sense perdre, ara anirem a Vigo i és un partit que hem d'anar a guanyar el sí o sí, però també sempre avui jo crec que avui haguéssim pogut guanyar el partit. L'altre dia al Covendas vam fallar una falta directa faltant 4 segons, que haguéssim pogut guanyar el partit. Llavors són molts punts que ens anem deixant, que tens possibilitats de guanyar-los i que no els agafes, però bueno, sí que és veritat que puntuar 2 setmanes sense perdre almenys ja és bo, no? A partir d'aquí només ens queda que passar les festes i anar a Vigo a intentar guanyar sí o sí.
Ara descansar, no?, aquesta setmana, o entreneu?
No, entrenem dilluns, dimecres, després agafem 4 dies de festa, entrenem després de cap d'any comencem els entrenos normals per afrontar el dia 9 al partit de Vigo amb les màximes garanties, no?
Doncs Javi, bon Nadal, bona entrada d'any, i que l'any que ve sigui un bon any per al petit Sitges i, com no, per al seu entrenador, per al Javi.
Molt bé, moltes gràcies.
Doncs, sens dubte, els millors desitjos també des d'aquí per la gent del Club Pati Sitges, un Javi Navarrete, crític en certa manera, i ho ha expressat clarament. Ens arrisquem a jugar amb 5 jugadors júniors a la pista perquè, clar, si els sèniors en un determinat moment no em rendeixen...
És el paper que li toca al míster. Si veu que no, que els que de debò han de tirar del carro no estan donant la cara.
És a dir, perquè ens entenem, si te l'has de jugar amb el Jeffren, te la jugues.
Exacte. Sí.
I surt el bé. Més pur estil Guardiola.
I surt bé.
I surt bé.
I surt bé.
Sí, sí. N'hi ha un entrenador que se va jugar amb el Pedrito.
Són aquelles coses que vegades...
I quan gols ha marcat a Pedrito?
Sí, sí, sí.
Ha marcat en totes les competicions.
Són aquelles coses que a vegades els entrenadors no acabo d'entendre, que tenen una certa por a jugar-se-la amb gent jove.
Però això sempre són els tòpics que existeixen en tot.
Sí.
El que dèiem, això del Barça, Guardiola també no entrenador sense experiència, doncs mira, a trencar tots els tòpics que poden existir. El Javi, en el seu moment, també va debutar, potser algun el criticava perquè venia directament de jugar, però dit el que cap, també és un entrenador jove, un entrenador que ha tingut molta experiència, està fent jugar gent júnior en una categoria tan difícil com la nacional espanyola, i de moment la cosa va mitjanament bé. Jo crec que si el treball funciona, després tot això es transmet en resultats. Clar, a veure, jugar-te'l amb joves o jugar-te'l amb veterans, la millor prova està amb el partit del dissabte. Si un veu que la cosa no tira, doncs te l'has d'apostar amb el que hi ha. I si el que hi ha és un nano de 17 anys...
Sí, sí. A jugar,
i a menjar-se el món, que és el que li toca.
Senyors, la competició s'atura, el Club Patisitges fa unes mini vacances, i remarco lo de mini perquè ho han escoltat, el Javi té intenció d'entrenar aquesta setmana, s'aturarà doncs els dies de Nadal, evidentment, i en fi, tot i que el cap de setmana del 3 no hi ha competició a Primera Nacional, si la Hockey Lliga, doncs el Javi els vol tenir a punt.
Sí, 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 el Javi ho té ben clar, no? El Javi ja pensa en l'Oviedo.
Sí, sí.
I a més
Vigo.
A més, en l'Oviedo, amb el Vigo, i a part està i treballarà fins al dimecres, i després descansarà aquests dies, però que va començar l'any i entrenar, no? És que és molt important, sí. I a més ell ho diu
la
clarament.
La victòria a Vigo seria molt important, és que
seria, a Vigo, han de ser 3 punts. Clar. Mai s'ha de subestimar el rival, però a Vigo han de ser 3 punts. Clar. Segur si volem fer alguna cosa. I això d'haver d'entrenar durant el Nadal té un objectiu clar. A finals de maig, principis de juny, tenir la permanència assegurada passa per coses com aquestes que donen les vacances. La gent no perdi les costums, no perdi la rutina i preparar Vigo, perquè Vigo sembla que tingui un punt, o no sé si ara exactament amb la sanció aquesta... No sé si estan sota 0, 0 o un punt, però...
La classificació que surt a oficial de la federació li atorga 4 punts. El que passa és que encara no li ha tret
els 3 punts. En teoria n'entindria un punt.
N'entindria un punt. Si van a altres portals, l'EAC Solo Hockey, doncs aquí... doncs ja està el punt tret. En qualsevol cas, bé, no ho hem comentat, aquesta 11a jornada ens ha portat alguns resultats prou interessants, per exemple l'Arece 7, Mataró 6, el partit Tordera-Covendas que jugarà el 17 de gener, el ja comentat Sitges 4, Sant Antonio 4, l'Oviedo 2, Vigostic 3, el Raspeig 1, Vendrell 1, Sant Feliu 1, Calafell 3, Cerdanyola 3, Oviedo 3 i un altre empat a 4 entre el Monjos i el Voltregà. Ha estat aquesta, sens dubte, una jornada d'empats que deixa al final d'aquest 2009 el Voltregà com a líder i, de fet, com a màxim favorit per ser la temporada vinent a l'Hockey Lliga, amb 24 punts, seguit amb 20 de 3 equips, el Sant Antonio, el Cerdanyola i el Vendrell. A la part baixa, quart per la cua, trobem el Sitges amb 11 punts, 11 punts també pel Areces, 10 pel Monjos i el Vigo, doncs, amb aquests 4, que serien en realitat un després de la sanció. Jo torno a reiterar i a repetir, el Sitges ara és quart per la cua, però no és el quart pitjor equip, i tots confiem en la segona volta, no?
Sí, sí, moltíssim, a més quan tu has dit això de los 4 que tenim per, o los 3 que tenim per sota nostre, doncs és important treure punts aquests perquè aquests quedin ja despenxats vers a nosaltres.
És una bona dada aquesta, Toni, perquè mira, per sota del Sitges hi ha l'Areces, tu el guanyes aquí,
clar.
El Monjos se'l va guanyar allà, i ara, doncs, el que dèiem, l'objectiu és anar a Vigo i intentar sumar els 3 punts.
Per això, perquè... a més l'Ares és d'aquí res el rival que tindrem, no?
I sobretot intentar fer un bon resultat, perquè vista la igualtat que hi ha, el gol a Veres pot
acabar
de ser decisiu.
Senyor, s'acaba el 2009, quin balanç en faríem així una mica a grosso modo, Aleix? 2009 que bé, que... per l'equip comença doncs, estant a l'Hockey Lliga, perquè l'any va començar amb l'equip ja a l'Hockey Lliga, i acaba a la Primera Nacional. És a dir, hem navegat entre dues aigües.
Bueno, a veure, va ser una experiència molt maca. El Sitges va estar a la cumbre durant uns mesos, i jo no ho diria que ara estem a baix de tot, no estem a baix de tot, estem un esglaó per sota. El projecte que vam començar fa quasi 10 anys ja ens va portar l'any passat a l'Hockey Lliga, però mira, per una cosa que jo crec que podia ser dintre del normal, baixar una altra vegada a la divisió espanyola, però estem a divisió espanyola, val que estem en una història molt més complicada, perquè baixen 5 equips, un equip totalment jove, sense, excepte l'Àlex, sense cap jugador de l'any passat.
Pocs recursos econòmics. Pocs
recursos econòmics, tot s'ha de dir. Però mira, la il·lusió i les ganes de treballar és l'únic que ens ha de moure a tirar endavant, perquè és que si no, no...
Hi ha dos aspectes que, ara que parles d'il·lusió, un seria il·lusió, precisament, i l'altre qualitat, i aquest equip en té.
Sí, sí, sí.
Vosaltres ho sabeu millor que ningú.
Si és que és allò, de vegades, que els diners no fan tot. De vegades, amb ingeni i amb il·lusió, pot aconseguir formar una plantilla molt qualificada, i aquesta ho té. Tu veus... Puc estar repetint cada programa, però és que tu veus aquests nanos com entrenen, com es preparen, perquè cada cap de setmana tinc la seva oportunitat i d'allò, i amb això ja tens ganes de tirar endavant i de que arribi cada cap de setmana per
ja parlàvem el... abans fora de micròfon del Marco, el Marco de Guarona, sí, el Pablo, no,
està claríssim que...
un jugador, un nano jove que tenia ganes ja de demostrar, sí, sí, que marca fins i tot
qualitat,
un gol l'altre dia.
És que clar, és que ningú dels que està, tant dels sèniors com dels juniors, no està ni per sobre, ni un està per sobre de l'altre, tots són iguals i tots tenen les seves oportunitats, i el Marco aquesta vegada i es mereixia tenir una oportunitat així i la va aprofitar.
Toni?
Sí, no, jo molt ràpidament definiria l'any. Ha estat un any en què el Sitges va tocar el cel i ha tornat a la realitat. I dintre d'aquesta realitat, doncs, està fent un projecte interessant, un projecte de futur, un projecte que jo penso que és el que tindrien que fer molts clubs. Jo crec que el Sitges l'ha servit aquesta Hockey Lliga per tenir més seny de lo que fa, que ja ha sigut suficient, però penso que ha donat un pas important.
I si parlem de júniors, el júnior del Pati Sitges, Aleix, està que se surt.
Sí, no, ahir diumenge van estar jugant les eliminatòries pels campionats preferents i van derrotar el Lloret per 9-2.
A partir d'ara la cosa es comença a complicar.
Sí, no, eh? ara ja és el grup preferent. Ja exactament no me'n recordo quins equips tocaran,
però seran bons.
Estem parlant d'equips com Barça, Voltregà, equips que ja són difícils.
Doncs en continuarem parlant un cop passat a festes. Aleix, moltíssimes gràcies.
De res, Pitu.
Bones festes. Igualment. Per tu, pels teus, pel Patí Sitges en general.
Esperem que vagi bé.
I ens en retrobem.
A Ràdio Maricel, temps de descompte.
Doncs encarem ja aquesta recta final del darrer temps de descompte de la temporada 2009, de l'any 2009, dilluns 21 de desembre. S'ha jugat la 15a jornada, com dèiem, la darrera d'aquest 2009, amb resultats alguns sorprenents, fins i tot. Com sorprenent va ser la derrota ahir a Aiguadols de la Unió Esportiva Sitges, 3-4 davant el Cervera. Si els diem que al minut 84 el Sitges s'anava guanyant 3-2... i va acabar perdent 3-4, doncs es preguntaran què va passar. Doncs bé, un jugador del Cervera que es diu Mercader va fer, o es va inventar, 2 gols olímpics, és a dir, 2 gols de corna directa en els darrers 4 minuts de joc, el que va permetre que el conjunt lleidatà s'endués aquests 3 punts, una derrota que, en fi, deixa els Sitges a la part baixa de la classificació en espera d'un 2010, evidentment, molt més positiu. I sorprenent, fins a cert punt, si ens ho permeten, la victòria del Sogorense ahir al camp de la Barceloneta. Explicàvem divendres que la Barceloneta era un líder ferm, sòlid, que no havia perdut cap partit al seu camp, doncs ves per on, el Sogorense ahir, tot i perdent 2-0, va ser capaç de capgirar el marcador i al final una gran victòria que consolida i que confirma que el 2009 ha estat, sens dubte, un gran any per als homes de Jordi Serra. En fi, passaran, sens dubte, uns Nadals força tranquils la gent de la Sogorense. I segueix la caiguda lliure, diem-ho així també, i ens ho permetran, de l'Internacional de Sitges, que dissabte va perdre 2-3 davant el Sant Andreu de la Barca. Una situació delicada. Manquen jugadors, segons diu la gent de l'Inter, i en fi, ja veurem com s'arregla tot plegat, però això no pinta massa bé. Comencem. Doncs vinga, aquest darrer cap de setmana esportiu del 2009, futbolísticament parlant, ens porta d'entrada a saber, a conèixer quins han estat els marcadors per als equips de la Blanca Subur, com sempre ens els comenta l'Albert Lluís. Albert, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com ha anat tot plegat?
Com sí, com s'ha.
Com sí, com s'ha. Un final del 2009, doncs, amb tot tipus de resultats que ens comenta, com dèiem, una setmana més l'Albert. Per on comencem?
Bueno, comencem el Gibonil A, Blanca Subur 1, Blanca A, E, Parat 2. Ens han guanyat per posar més ganes i mala llet. La Blanca tot això no ho sap fer. El Gibonil B, Sant Bonaventura 3, Blanca Subur 4. Boníssim resultat en un camp gelat. La Blanca va saber dosificar les seves forces i guanyar el partit. Seguim segons. Cadeta A, Blanca Subur 2, Bordeta Lleida 2. No ha estat la Blanca l'UB d'altres vegades. Els visitants, molt peleons i correosos, han aprofitat el regal de Navidad de la Blanca. Cadet B, Blanca Subur 1, va ser l'hora de la 0. Primers 3 punts que es van rebre amb molta alegria, jugant bastant bé. Infantil A, Vendrell 1, Blanca Subur 7. Grandiosa golejada amb un bon partit dels nanos que han jugat molt tranquils. Infantil B, Mascatarro 5, Blanca Subur 0. Palars de freds, els nanos no van poder fer més contra nanos més grans. Infantil C, Blanca Subur 4, Sant Sadurní 0. El C ha sigut molt superior als visitants que no han pogut amb el bon joc dels locals. La Levina A, Esparreguera 2, Blanca Subur 3. Sensacional victòria en un camp completament gelat. Es va aguantar bé el fred i els atacs locals. La Levin B, Espluguenc 2, Blanca Subur 0. L'equip amb moltes baixes va quedar gelat amb un camp nevat. La Levin C, Blanca Subur 0, Montagut 6. La potència física dels visitants han fet el resultat. Benjamina, base Calafell 3, Blanca Subur 0. El fred existent ha gelat les idees de la Blanca, que no ha despertat. Benjamín B, Blanca Subur 3, Unió Esportiva Sitges 1. Clara victòria de la Blanca, que ha fet més futbol i ha sigut més incisiu. Benjamín C, Blanca Subur 1, Unió Esportiva Sitges 0. Els més petits s'han lluit guanyant a un Sitges més gran. Finalment no hi ha hagut partits de pitjors, perquè el divendres va arribar el Papa Noel.
Molt bé.
Va estar molt bonic. Nanos van disfrutar molt. Feia molta fred.
Sí, ara t'ho anava a dir, feia molt de fred.
Feia molta fred, però mira, tapadets i aus, saps?
I la il·lusió ho tapa tot, també.
Sí.
En fi, doncs, Albert, que moltíssimes gràcies. Un any més, molt desitgem bé. Un bon Nadal a tu personalment, a la teva família i, com no, a la gran família de la Blanca Subur.
Igualment ho dic.
Molt bé, Albert.
Tots els fitxetans i vosaltres, sobretot.
Que vagi molt bé.
I l'any que ve.
Adéu-siau.
Adéu.
En fi, un cap de setmana de molt de fred el que han hagut de patir els esportistes en aquesta darrera jornada del 2009. Hem de repassar ara immediatament els resultats de la jornada de futbol femení. En línies generals, doncs, una bona jornada. Per exemple, destacar que l'Alevi infantil del Suburense va acabar perdent 3-2 al camp del Viladecans. Un partit en línies generals molt seriós per part de les noies del Suburense, que van patir una derrota així al camp del segon classificat. El cadet juvenil, que es va imposar en el camp de la base Olèrdola per 1-2, gols que van anotar Bea i Esther, un partit que, tot i no estar del tot encertades, doncs es van endur els 3 punts. I finalment, recordar que el sènior femení, tot i acabar la primera meitat amb empat a 1 al marcador al camp de la Montañesa, van acabar superant el conjunt local per 2-6. Es van repartir aquests 6 gols. Cubi, que va fer un hat-trick, Tati, Nati i Laura per aquest 2-6, com dèiem, al camp de la Montañesa. I d'aquí uns instants en repassarem ja la 15a jornada, última d'aquest 2009, com hem anat recordant, a la Preferent i a la Primera Territorial. I comencem ja repassant aquests marcadors. Quinzena jornada, com dèiem, grup segon de la preferent, Camp Clar 0, Horta 1, Alcatllà 3, Rocatenc 2, Olímpic Can Fatjó 3, Martorell 0, Vistalegre 0, Pubilla Cases 4, Mollerussa 1, Canyelles 2, Sant Ildefons 3, Torreforta 1, Sitges 3, Cervera 4, Morell 2, Viladecans 2 i Cambrils 0, Alcarràs 1. Nou líder, l'Olímpic Can Fatjó, aprofitant la derrota contundent que va patir el Vistalegre 0-4 en el seu camp davant el Pubilla Cases. Com dèiem, el conjunt de Rubí és líder amb 32 punts, seguit del Pubilla Cases, que és segon amb 31. El Vistalegre baixa fins a la tercera plaça amb 30. 24 punts per Horta i Alcarràs, 23 per Torreforta, 22 punts sumant Cambrils i Cervera, 21 punts a Viladecans i Canyelles, 20 per Alcatllà, 19 per Sant Ildefons i Mollerussa. El Camp Clar, que és cinquè per la cua, en suma 18, els mateixos que els Sitges, que és quart per la cua, Morell amb 17, Rocatenc 12 i una jornada més, sí, com aquell que diu, gairebé amb un peu a la primera territorial, el Martorell amb 2 punts. Ara parlarem del partit del Sitges i Aiguadols, aquesta derrota 3-4 davant el Cervera, Toni, però hi ha alguns resultats que ens criden especialment l'atenció, com gairebé passa cada setmana. La setmana passada recordaràs que parlàvem d'aquell 3-7 del Camp Clar al camp de l'Alcarràs, un Alcarràs que després de patir aquesta increïble derrota va i guanya 0-1 a Cambrils. El futbol és boig com ell sol, però, com dèiem, resultats que ens criden l'atenció. 0-4 va perdre el Vistalegre al camp del Pubilla Cases. El Pubilla Cases, des que va perdre aquí 2-0, pràcticament ho ha guanyat tot i s'ha col·locat segon i bé, a convertir-se en un dels equips que aspiren a pujar a primera catalana.
Sí, quan perdia aquí ja pràcticament l'equip estava entre els jocs de baix, de descens. Va començar una escalada impressionant i doncs, home, guanyar el Vistalegre 0-4 al seu camp, doncs això vol dir
que no està a l'abast de tothom.
Que gestiona molt de futbol i que sap jugar-li un Vistalegre. Que un Vistalegre que té molt bons resultats, però que jo el partit que vaig veure amb els Sitges, doncs me van donar la sensació de ser un equip pràctic, però potser no feia el millor futbol per aquesta preferent. Me va agradar més l'Olímpic Can Fatjó. Jo no he pogut veure el Pubilles Cases, però el marcador diu que aquest Pubilles Cases doncs, és un equip que fa molt de mal, que ha fet una molt bona escalada i que està allà, no? Molt se tindrà que espavilar el Vistalegre, si vol agafar aquests dos equips. L'Olímpic continua en su línia regular i últimament el Vistalegre ha patit dos davallades importants i això l'ha marcat,
sí. Sens dubte, el Vistalegre, que ha deixat de ser líder per passar a ocupar la tercera posició, sí que la diferència és mínima, 32 Olímpic Can Fatjó, 31 Pubilla Cases, 30 Vistalegre, però en qualsevol cas que no ens despisti massa el Vistalegre, perquè bé, tant l'equip de Rubí com el de l'Hospitalet van molt, molt forts. El Sitges, després de perdre amb ahir 3-4 aquí a casa Aiguadols davant el Cervera, Toni, cau fins a la quarta posició per la cua. No és ni de Montros especialment preocupant aquesta classificació, però bé, la derrota d'ahir ve en mal moment. Ve amb el moment perquè s'acaba aquest 2009 així una miqueta, doncs, de forma negativa, un 2009 que, com dèiem divendres, ha estat un any massa complicat per al club, i bé, llàstima, perquè guanyant ahir t'anaves amb 21 punts, a passar uns bons Nadals dintre de tot, i bé, ara a recuperar-se i a pensar que el 2010 sigui una miqueta millor.
Sí,
que també ja toca.
Sí, a veure, com tu has dit, no és preocupant aquesta derrota, però sí empipa. I empipa perquè si hagués guanyat el Sitges, ara estaríem parlant d'un Sitges a la meitat de la taula, i després de perdre estem parlant d'un Sitges que està al quart per la cua. És preocupant el quart per la cua, i jo sé que queda molt de campionat, queda encara en dues jornades de la segona, de la primera volta, més tota la segona volta, però estem parlant d'una competició molt complicada aquest any, i aquest any tens que escalar i posar-te al mig de la taula si no vols patir, perquè n'hi haurà segur o una escabatxina important.
I de fet ahir el Manel, en el decurs del dinar de Nadal, els deia als jugadors, senyors, qui ha dit que això seria fàcil? Clar. Jo ja vaig avisar que la temporada seria complicada, i de moment s'estan complint aquests arguments.
Sí, exacte. I jo penso que si ahir l'equip arriba a estar una miqueta més mentalitzat de lo que s'estava jugant, aquest partit no ho perd. Perquè de
un fet, partit tònic al minut 84 guanyava, era favorable 3-2. Un Sitges que sí que va remolt durant tot el partit perquè el Cervera marca el minut 13. De fet, l'empat arriba al 24 gràcies a un corna que treu Pardo. Jacques pentina de cap i Gaitán pràcticament a porta buida fa aquest empat a 1. Al cap de 10 minuts, 1-2, una pilota que perd Rafita al mig del camp, hi ha un mal reforç defensiu i Porredón, el lateral dret del Cervera, fa l'1-2. Menys mal que en la millor jugada de tot el partit, Pardo, al 36, va fer l'empat a 2. Una gran jugada i un gran gol de Dani Pardo, que en fi, va ser molt celebrat perquè ja li tocava al jugador doncs, marcar un gol. 2-2, aquest resultat era el que posava al descans. Al minut 64, en Rafita era objecte d'un clar penal. L'àrbitre no va dubtar ni un instant en assenyalar-lo. 11 metres, el pica el mateix en Rafita i fa el 3-2. Estem parlant del minut 64. El 86, el que són les cores, i algú pot pensar, ho hem arribat a veure tot en el futbol? Doncs no. No, perquè el 86, un corna que treu Mercader, el primer pal, més aviat la pilota en raseta, entre un núvol de cames la pilota acaba entrant, fa l'empat a 3, però el més increïble és que un parell de minuts més tard, el 88, el mateix Mercader torna a treure un corna, en aquest cas, la pica a l'escaire del segon pal. Pam, 3-4. I pots imaginar, Toni, les cares dels jugadors del Sitges i de tots els que estàvem ahir a Aiguadols.
Clar, feia fred i vas quedar totalment glaçat, no? Perquè, bé, no t'esperes...
És increïble, dos corners, dos gols, i els dos corners llançats de forma diferent. Sí que el primer, que és l'empat a 3, hi ha aquella punteta de mala bava, perquè sí, la pilota acaba entrant, repeteixo, entre un núvol de cames, no? I no sé fins a cert punt si algun jugador del Sitges arriba a tocar la pilota, però és que el quart és increïble, el clava, però a l'escaire.
I se porten 3 punts.
3 punts, sí,
3 senyor. Punts, doncs, que...
I el Cervera estava jugant amb un home menys, eh?
Sí, sí,
el 83, per això, Vilardell moment, veia la vermella directa i...
Que en aquell moment el Cervera jugava amb un efectiu menys, no?
Un home menys, perdent 3-2, dius, bueno, el Sitges serà capaç d'aguantar aquests minuts finals, doncs...
Faltava 4 minuts, Pitu. Mm-hmm.
I fixa't que són les coses, Toni, parlàvem d'un Sitges sòlid en les últimes jornades, 3 partits consecutius sense encaixar cap gol, en un partit, 4.
Sí.
No hi ha manera d'establir aquesta línia regular, aquest...
Torna a agafar la línia irregular de gols, sí. Perquè sí, estàs 3 jornades que no te fan cap, però en una te fan 4, doncs ja pràcticament tot, no? És una llàstima, no? I és una llàstima per això, no? Perquè acabes guanyant aquest partit, es col·loca a la meitat de la taula, acabes un any complicadet bé i comences un altre any a una nova il·lusió. Home, jo sé que l'entrenador, sobretot l'entrenador, el Manel, té molta il·lusió. Jo diria que el Manel és el gran ànima d'aquest equip, perquè si no fos el Manel, jo no sé què passaria amb la Unió Esportiva Sitges. El Manel està treballant molt i jo penso que la feina que fa el Manel no la veu ningú, però és una feina molt important per l'equip. I tant de bo...
El Manel està fent més que entrenador.
Més, però molt més. Està fent de tot, de psicòleg, està fent de pare, tot. I la feina del Manel és molt important i tant de bo l'any que ve doncs sigui un bon any pel Manel i per a l'equip, el Sitges salvi la categoria, que és el gran objectiu del Manel.
Sens dubte.
I si salva la categoria, doncs segur que el Manel queda molt tranquil, respirarà, perquè déu-n'hi-do la feina que està fent aquest entrenador. I tant de bo, però tindrà que treballar moltíssim, perquè a més té que treballar la mentalitat del jugador, posar-li dintre al jugador, com cal-li al jugador el que ha de fer, que el jugador se senti valent i que estem parlant d'un equip molt jove, un equip que pràcticament tots són jugadors nous, i això és molt difícil, i el Manel està fent tot això. I els jugadors també, n'hi ha jugadors que posen tot el que poden, però el grup és molt ampli i n'hi ha de tot.
Sí. Doncs anem a escoltar el que deia Manel Rodríguez després d'aquesta increïble derrota 3-4 davant el Cervera.
Bueno, això és un joc i el joc entra a la sort a vegades i el futbol moltes vegades és molt ingrat i molt... I avui hem perdut un partit que encara és ara que no s'ho creiem, no? però l'hem perdut. Sí, sí.
Mala sort, que el jugador ha tret els corners d'una forma magistral.
Bueno, mala sort, sí, és més mala sort. El primer corner és un error nostre, perquè se la fiquem nosaltres dintre. Una pilota que no tenia cap dificultat, no sé què ha passat. El que l'ha tret l'ha tret l'espajat malament i se l'ha acabat, no sé, ficant dintre, no? Hi havia tres jugadors nostres, no n'hi havia cap d'ells. I bueno, i el segon, jo suposo que el segon ha sigut molt llest, perquè he vist que estàvem molt pendents del primer pal i la prova del segon, i allà, doncs, bueno, li ha sortit perfecte, no? Pots dir que el porter estava despistat, pots dir el que vulguis, però per mi l'ha col·locat per un puesto que és difícil de col·locar, que potser no li sortirà mai més, no? I ja està. Un partit que no, que clar, després d'això ja no té història, perquè tot el que ha passat abans, doncs no té sentit, no? Vull dir, jo penso que no mereixíem aquesta derrota, però al final ha caigut.
L'equip ha treballat, potser la primera part ha jugat massa colats, no? A la segona l'equip dona un pas endavant i ha capgirat.
Sí, la primera part a darrere hem estat molt insegurs, molt insegurs, no? I ens ha costat molt mantindre l'ordre defensiu. És curiós, portàvem tres partits sense encaixar cap gol i avui a la primera part semblàvem un coladero, no? Però per contra nosaltres en atac estàvem bastant, hem estat bastant vius i bueno, hem fet cosetes que han suposat el segon gol. Per mi ha sigut una jugada molt maca i algun altre haguéssim pogut fer, no? Però és que després hem sortit a la segona part, crec que bé, l'equip ha estat bé. Faltaven 10 minuts, han expulsat un jugador d'ells, el partit estava controladíssim, no hi havia res que fes pensar que ens podien guanyar, i en dues jugades totalment aïllades, dos corners, doncs, absurd, totalment absurd, però ha passat.
Mm-hmm. Doncs explica que, sobretot el que deies a la línia del darrere, mostra aquesta inseguretat, no? Quan es ve de tres partits.
Doncs jo penso que hem sortit una mica freds i ho hem acusat, està clar. L'equip, el primer gol, jo crec que és un gol fora de joc. El primer gol que fan és un fora de joc molt clar. Amb aquesta llei una mica que no està massa clara del rebuig, de si ve un contrari o no ve un contrari, i no s'acaben d'aclarir massa, i bueno, la veritat, si uns avis els anulen, uns avis els donen. I això potser ens ha descentrat una mica, no? Hem perdut una mica l'Oremus i la primera part realment hi ha hagut moments que estàvem molt, se'ns veia molt, molt, no tenien res clar, no? Però, bueno, jo penso que això ho hem solucionat, hem donat la volta al partit, ens hem posat per davant, torno a repetir, hem fet el més difícil i després, doncs, se'ns ha escapat el partit de la manera més tonta.
Ells ho han tingut molt clar, com jugar des del primer minut.
Cap endavant. Bueno, això ja, cada ells que juguin com vulguin. No? Penso que si no haguéssim passat aquestes dues jugades tan tontes del final, pues, partit l'haguéssim guanyat, no? Inclús estàvem parlant que el partit estava per fer un gol més, no? I matar-lo, no? Però no hi ha hagut possibilitat perquè no hi ha hagut partit, no? Ha passat això i, clar, és un cop moral dur, no? Quan et fan dos gols així, pues, l'equip ha quedat tocadíssim, no? I, clar, és que no t'ho esperes i realment ha sigut molt estrany, però sí, ha passat, i si t'ho haguessin dit fa un quart d'hora no t'ho creus, però ha passat.
No hi ha manera, que l'equip s'instal·li una miqueta amb la línia de regular que requereix una competició, evidentment, i...
Bueno, aviam, ara parlem, clar, una valoració general, nosaltres sabem que aquest any ens tocarà patir, sí. És que clar, qui es pensi que aquest any lluitarem per pujar, si ho tenen que suposi els peus, vull dir, ens costarà patir. Sap greu perdre els partits com el d'avui, o com el dia del Canyelles, que també, doncs, d'una manera absurda, també al final ens van fer el tercer gol, però bueno, és que clar, estem parlant de que hi ha el que hi ha, i tant per lo bo com per lo dolent, no? I bueno, i ens passen coses molt rares, però potser també tenen la seva explicació, no? No és tan senzill, això. Vull dir, em sap greu, ara donem voltes al tema, però bueno, l'equip fa tot el que pot. No se li pot demanar més. I avui, pues, vale, estem tots enfadats, emprenyats amb el resultat i de la manera que ha passat, però si fem valoracions més a llarg pla, pues, veurem que, bueno, que les coses són com són, però que tampoc estem tan malament.
Cada un 2009, Manel, acaba perdent, però en línies generals ha estat un any difícil.
Sí, molt difícil, molt complicat, extremadament complicat, i bueno, i molt lamentable tot, no? Però bueno, s'acaba, i si l'any nou porta aires nous i canvia una mica la dinàmica, no? De tot, o sigui, que ho veig complicat també, però bueno, realment acaba un 2009 molt fluix en quant a alegries futbolístiques, parlem, no? Després cada un pot... però molts problemes i moltes històries i realment pues, esperem, com dic, que s'acabi d'una vegada tanta problemàtica i tanta història, però és, realment s'està passant malament, sí.
I el nou any suposo que tots plegats li demanem esportivament, ja no dic
jo,
amb altres coses esportivament,
jo, per,
no.
Per molt que demanis, sí. Que creïn en totes aquestes històries, no? I demanem això. S'arregla amb el dia a dia, amb el treball diari, i no hi ha més, no? I no sé, no perquè demanem res passarà, vull dir, el que hem de fer és buscar solucions als problemes que tenim, i això a vegades és difícil, no? Tot el que més, i ara ja no parlo del futbol, ara parlo de tot, no? I després ja veurem com encaren les coses, no? Però les solucions les coses no se solucionen demanant, bueno, podem demanar la Bíblia, però si després no fas res perquè se solucionin, no se solucionen, no? I aquest és el tema. Intentar arreglar la situació del club, intentar arreglar la situació de l'equip, intentar arreglar la situació de moltes coses que ara mateix estan en precari i que si no s'arreglen, doncs, això té un futur molt negre, no? I és evident, i això ho sabem tots. Però, bueno, és el que et dic, el dia a dia dirà i el treball diari dirà i dintre d'un any tornarem a estar aquí segurament, si no jo un altre i si no vosaltres uns altres, això no se sap mai, però tornarà a haver algú, vull dir que, i això seguirà, no s'acaba el món ni avui ni s'acabarà demà, vull dir. El tema és que les situacions a vegades es fan difícils de portar i si la gent no està forta és complicat.
Pareu ara?
Sí, aquesta setmana que ve tenim festa tota la setmana, descansarem una mica de futbol, que ja ens convé, i a partir d'aquí, l'altra setmana, el dia 28, em sembla, entrenem i ens tornem a veure per mantenir una mica el nivell i de cara al proper partit, que és
jugo aquí, un altre cop.
El dia 10, sí.
Amb l'Alcarràs.
Amb l'Alcarràs, doncs, aviam, sí, estem bé i estem forts per poder encarar-lo i guanyar-lo, que bueno, s'ha perdut un partit, no passa res, ja en vindran d'altres. No hem de rasgar les vestidures, hem de tindre clar qui som, el que volem i on estem, no? I de moment anem complint l'objectiu, que és estar allà, lluitar per salvar la categoria. Hi ha un grup d'equips molt important amb pocs punts. La victòria d'avui era molt bona perquè posar-se avui 21 punts, doncs, et donava molt aire, però tampoc era definitiva. Ni guanyant avui tenia salvat l'equip, ni perdent avui passa res, no? Tot té arreglo si ho mirem des del cantó positiu, no? Vull dir que no passa absolutament res, l'únic que avui sap molt de greu de la manera que s'ha perdut, sí.
Molt bé, Manel, doncs moltes gràcies i bones festes.
Bones festes a tothom, bona entrada d'any a tothom, i bueno, i això és així.
I
això
és... temps millors, no? Diuen.
Sí, home, sí, tot s'arreglarà.
Doncs aquest missatge de cert pessimisme el que transmetíem ahir Manel Rodríguez en acabar amb el partit, aquesta derrota 3-4 davant el Cervera. En fi, un 2009, com ell mateix assenyalava, de poques alegries futbolístics i amb aquest rerefons de problemes econòmics que està inquietant a més d'un i a més de dos. En fi, el 28, com el propi Manel també ens comentava, es reprenen els entrenaments, però ara, Toni, venen dies de desconnectar, d'oblidar, intentar-ho almenys, i a partir del 28 se'n tornem-hi, que el dia 10 torna a la competició, quedaran pocs partits per acabar la primera volta, i això és un tren que a poc va avançant.
Sí, sí, no s'atura, no? I va s'aturar ara, però que després el tren va avançant, no? Sí, estic convençut
que... Ara, de tant en quant, para en alguna estació, però d'aquí un parell o tres de mesos el tren ja anirà directe, eh?
Anirà directe, sí, per sí, això sí. I és molt important saber en el moment que tens que pujar, perquè si quedes fora del tren malament, no? I el que deies, no? Sí, és un temps per a desconnectar, no? I desconnectarà segurament jugadors. Jo estic convençut que al Manel li costarà molt desconnectar, perquè Manel és una persona que no pot desconnectar mai, perquè sempre té trucades, parlar amb els jugadors, són moltes coses, i segur que ell no desconnectarà. Tan sols desitjar-li això, no? Que l'any que ve sigui un bon any pel Manel i pels Sitges, és molt important mantenir aquest equip a la preferent, i és el gran objectiu del Manel. Si s'aconsegueix, doncs se donaria un pas important, i tant de bo tots els problemes econòmics doncs s'aturin i comenci una bonança, no? De cara als Sitges, i a veure si l'any 2010 és un bon any, ja que hem passat el 8 i el 9 complicat pels Sitges, a veure si el 10 comença amb ells amb un horitzó diferent.
Doncs, sense dubte, els nostres millors desitjos per la família de la Unió Esportiva Sitges, per tots en general, i com deia el Toni, que el 2010 doncs, suposi un any com a mínim de certa bonança. Deixem la preferent, deixem els Sitges, d'aquí uns moments parlem ja i repassem la 15a jornada al grup tercer de la primera territorial. I el primer que hem de fer, com sempre, és repassar aquests marcadors. Penya barcelonista Anguera 2, Sant Joan d'Espí 0, Marianao B 2, Ribes 0, Joventut Prat 2, La Múnia 0, Penya Blaugrana 5, Roses 5, Vilanova B 1, Martinenc 2, Cervelló 2, Carmelo 4, Espluguenc 3, Barceloneta 2, Sobrense 3, Sant Mauro 5, La Guàrdia 2 i Espirall 4, Vallirana 4. La Barceloneta, tot i la derrota d'ahir amb el Sobrense, continua liderant la classificació, 32 punts, 28 punts per a Sant Mauro i Martinenc, també suma 28 punts la penya barcelonista Anguera, l'Espirall és cinquè amb 25, 23 per Espluguenc, 22 punts suma el Carmelo i el Joventut Prat, 21 al Vallirana, el Sobrense és desè amb 20 punts, 11 al Cervelló amb 19, 19 punts també suma la penya barcelonista Cinco Roses, 17 per Vilanova B, 16 per la Múnia, el Ribas és quart per la amb 14 punts, i els tres últims classificats són el Sant Joan d'Espí amb 13, 13 punts també per la Guàrdia, i el Marianao B amb 9. Parlàvem divendres, i ho recordaràs, Toni, amb el capità del Sobrense, amb David Granados, amb aquella certa esperança que el Sobrense fos capaç, i de fet hi havia un cert convenciment que el Sobrense podia ser capaç de donar la sorpresa i guanyar el camp del líder. Un camp on fins ahir no havia guanyat ningú. Només l'Espluguenc havia estat capaç d'esgarrapar un punt. I d'això ja fa uns quants mesos. I ves per on el Sobrense ahir va, aixeca un partit, que perdia 2-0 i l'acaba guanyant 2-3.
Sí, i...
El que ve a confirmar que aquest 2009 ha estat sensacional per al Sobrense.
Boníssim, i lo acaben molt bé, no? I me lo recordava, David Granados, al final del partit. Me recordava i em deia, Toni, què et deia jo? I jo li vaig respondre, clar, és que heu fet un partit com el que vau fer a Esplugues, i si jugueu d'aquesta manera, doncs és molt difícil que aquest Sobrense doncs sigui inferior a ningú, perquè aquest Sobrense va demostrar ahir doncs que és... Fins i tot ahir va ser molt més superior que el, fins ara, bueno, el que és el líder, la Barceloneta, un equip que no havia perdut cap partit, que se col·locava al minut 20 amb un 2-0 i que tot feia preveure...
Minut 20, atenció, eh?
Minut 20 ja.
Minut 20, 2-0, eh?
2-0.
Clar, el primer que penses és, bueno, aquí sortim avui escaldats.
Sí, perquè no havia jugat malament al Sobrense, estava jugant bé, estava arribant, estava controlant, el que passa que en dos jugades puntuals, doncs ells marcaven dos gols. Potser el millor jugador d'ells, que és el del Rio, és un jugador alt, un jugador, un bon delanter, a més és una miqueta, és de color, és negret, no? És un molt bon jugador, i a més també per la banda el Carles Martínez, aquest jugador de Vilanova, doncs estava fent molta feina, però el Sobrense estava controlant bé, la llàstima va ser aquesta dos jugada puntual. Després arriba el gol del Josu, Un Josu que ahir per mi xapó, perquè a part de que estava jugant lesionat pràcticament, va jugar lesionat pràcticament tot el partit, doncs fins i tot va mullar. Després d'un servei de córner, Josu remata i marca el 2-1, es cursa la diferència i posa el Sobrense dintre del partit. Tot i això, el Sobrense estava jugant bé. Els delanters arribaven, teníem les nostres oportunitats i fins i tot, jo me recordo una pilota de Juanma al travesser. Acaba la primera part 2-1 i a la segona el Sobrense fa un canvi, per mi la clau. Surta David Rossell per Gaston i el mig del camp guanya tot el que no havia guanyat a la primera part. El Sorense se sent molt ben recolzat tant en defensa com al mig del camp, comença a funcionar i un canvi que fa Jordi Serra, que també la dona al seu fruit, que és Ignasi. Ignasi surt al terreny de joc i sortir ell arriba a dues jugades d'un jugador que per mi va ser el seu millor partit, que va ser el Blas. Dos jugades de Blas, remata l'Ignasi, marca el 2-2, i quan la cosa estava entre un i l'altre, l'Ignasi torna a rematar i marca el 2-3. A partir d'aquí, el Sobrense fins i tot té clares ocasions arribades, trencant en tot moment a l'equip de la Barceloneta, que no sabia com jugar-li aquest Sobrense. L'entrenador fa un canvi molt protestar pel públic i fins i tot doncs li van dir moltes coses, que va ser, que jo no ho vaig entendre tampoc, va treure el Del Río, el millor jugador que ell tenia amunt del terreny de joc, i doncs li va fer una miqueta el favor al Sobrense. Tot això, el Sobrense estava fent el més difícil, l'àrbitre no mesurava bé ni un ni a l'altre, vull dir, jo penso que estava perjudicant més al Sobrense que no als de Barceloneta.
Es veia el Sobrense que va acabar amb un home menys.
Exacte, que van expulsar injustament, perquè per mi l'expulsió és injusta. L'àrbitre va entendre que Callejón tocava les mans i el que feia és tocar al cos la pilota i les mans la llevava enganxada al cos, perquè el que va fer és reforçar una pilota amb el cos, no? Pràcticament amb el pit, més que amb la... no toca, perquè les mans la lleva enganxada. Expulsa Callejón, però tot això ahir el Sobrense tenia que guanyar aquest partit, perquè va tenir ocasions per matar-lo, per fins i tot aconseguir un 2-5. Jo penso que si el Barceloneta fins ara ha estat el millor, davant del Sobrense, el Sobrense va ser molt millor, i si el Sobrense juga com va jugar, i inclús en totes les ausències que té per lesions, el Sobrense aquest no és inferior a ningú i fins i tot pot fer una magnífica temporada, però té que seguir en aquesta línia, i ahir va demostrar que quan el Sobrense
s'ho proposa,
proposa, guanya, i ahir l'actitud del jugador a tots va ser per donar-li un 10.
Doncs gran victòria al camp del líder i gran final d'un 2009 que, sens dubte, ha estat magnífic per al club de futbol Sobrense, i la satisfacció evident d'un Jordi Serra molt content.
És que estic molt content avui, Toni. Estic pensant amb el Guardiola ahir, i la veritat és que no ploro perquè no toca, no? Perquè ha sigut guanyar un partit i tal, però avui els nanos, tu ho has vist, per mi han fet un dels millors partits dels 4 anys que porto. Sí que estàvem perdent 2-0 per errors puntuals, per no ser molt contundents darrere. Hem pogut escurçar aviat el 2-1 i podíem haver marcat el 2-2 abans de la mitja part. Bé, ells sabien que tenien bon equip a davant, però darrere, doncs, com deies, sobretot hi havia molta distància entre la defensa i el mig del camp, i en aquesta zona el Blas i sobretot l'Ignasi, quan ha entrat, han fet molta mal. Bueno, i després, doncs, és el treball de tot l'equip, que ha cregut des del primer moment en poder guanyar en aquest camp, i així ho ha fet. Ara podem anar a menjar els torrons amb una miqueta de calma i aviam si pues recuperen jugadors. El que passa que si recuperen jugadors tal com han jugat avui aquests, els que vinguin ho tindran difícil.
Molt bé per a molts jugadors que fins i tot han jugat tocats i han estat tot el partit allà treballant, lluitant, i molt bé, no? L'actitud del jugador avui realment és per posar-li un 10.
Sí, jo estic avui, et dic, contentíssim. Estàvem passant moments de nervis, de coses que passen a les plantilles, no? De mals moments, però bueno, l'equip avui hi ha jugadors que han estat descomunals, fins i tot en defensa, vull dir, no només és que es veu el que brilla, no? Es veu els gols i les jugades que fan el Blas, l'Ignasi, el Joanet, però darrere han fet una feina descomunal, no? Fins i tot quedant-nos amb un jugador menys de manera molt discutible, no? Pues l'equip ha seguit treballant, i la inclusió del David Rossell ens ha anat molt bé avui.
Sí, ara t'anava a preguntar per aquest jugador. Surt a la segona part, déu-n'hi-do la feina que ha fet, i semblava que portava tota la temporada jugant amb el Sobrense.
Mira, hi va haver una frase del David el dijous, va ser el primer dia que va venir a entrenar, i em va dir: Jordi, jo vinc i la veritat és que portaré molta il·lusió, i a mi això ja em va definir com ve aquest jugador, no? Nosaltres, ja et dic, no tenim ni caràcter, no tenim ni diners, ni tenim per donar quasi ni pilotes, però bueno, els jugadors que s'incorporen d'aquesta manera, ja veus, el David ha defensat, ha estat al mig del camp, ha estat a punt de marcar el gol, perquè un del, el tercer gol em sembla que era el que l'ha pentinat, l'ha tocat amb el peu ell, i l'Ignasi l'ha rematxat. Ens dona molta vida, ens dona molta vida, i era el que necessitava, una miqueta d'equilibri al mig del camp. I avui a la primera part el Gastón, pues, el seu nom a baixet, doncs, estava superant bastant tot el que és el futbol aeri, no? Però bueno, ens hem sobreposat amb això, i hosti, ja et dic, avui és que s'ha vist joc, s'ha vist futbol, no hem guanyat de puro xurro.
Clar, és que el que veu el marcador diu 2-3, però no sap el partit que ha jugat el Sobrense, perquè els dos gols d'ells han sigut en jugades puntuals errades,
Ostres, sí.
I jo penso que el que ha fet més i ha coordinat més el futbol, i això ha estat el Sobrense, i el premi jo diria que fins i tot s'ha patit, per lo que el Sobrense s'ha merescut, no?
Sí, perquè bueno, tu ho has vist, i a part avui m'agrada que estàvem compartint la zona, no? I hem vist que la veritat és que alguna vegada les decisions desequilibren. Aviam, avui hi ha hagut una decisió, per exemple, d'expulsar el Callejón, incomprensible. Després hi ha hagut un fora de joc que ens ha quedat aquí davant, que no ho era ni de bon tros. I bueno, els jugadors avui jo crec que a l'equip mereixia potser una victòria una miqueta més ampla, no? Un 2-4, un 2-5 potser hauria sigut més just, perquè avui ja dic que però també veus el Blas, que ha fet un partit sensacional.
El millor partit del
Blas des que està el Sobrense, no? Mira, avui em truquen amb mi.
Ara menjar els turrons tranquils,
Sí, ara fem un peron, que bé, estava parlant amb l'Eric i amb el Manu, bueno, que l'equip necessita descansar, necessita recuperar-se, i bé, parem ara fins al dia 4 de gener i a començar a preparar el partit del Prat, que també és un partit de la nostra zona, no? És un partit que necessitem sumar, i després ja rebrem el Vilanova B, que està passant un mal moment i també voldrà guanyar-nos en el derbi, no? Però hem de descansar, desconnectar de futbol, tots, inclús l'entrenador, el president, que està pobre, cansadíssim, i bé, tornar al 4 de gener amb forces carregades i sapiguem que el Sobrense, amb tota la plantilla, no té per què patir.
Ja per últim, es pateix fora de la banqueta, i déu-n'hi-do com ha anat el mòbil avui,
Anava que treia fum, no? Però és que a vegades crides i no et senten, i això que estan aquí mateix, no? Bé, m'ha agradat perquè he vist coses, no? Es veu des d'aquí, es veu molta més tranquil·litat, al final ja no. S'observen coses des de dalt, que des de la banqueta potser t'ha perds, no? No m'estranyaria que algun partit més estigués per aquí dalt, no per protestar, sinó per veure la primera part aquí quatre moviments i després poder seure al banquillo, ja veurem aviam què fem.
Bueno, ja bones festes, bon any i a descansar, que ja t'ha merescut,
Moltes gràcies i bueno, esperar que tota la gent tingui unes bones festes, un bon 2010, i que l'esport, pues, xitxatar, tot en general estigui al seu lloc i que tots tinguem molta salut. I moltes gràcies a vosaltres per acompanyar-nos sempre a pesar de los pesares.
Des d'aquí, des d'aquests micròfons, també una gran felicitació i els millors desitjos per la família del Sobrense, Toni, que repetim una vegada més, aquest 2009 ha estat per recordar. Ascens de l'equip masculí, ascens de l'equip femení, acabes aquest any guanyant el camp del líder, on fins ahir no ho havia fet ningú. En fi, el que deia el Jordi també, ara descansar, intentar desconnectar, que ha estat un any, doncs, certament també difícil, en el sentit de que, bé, l'equip ha hagut de treballar molt per aconseguir arribar fins a on ha arribat, i bé, el 4 de gener, que és la data escollida per reiniciar els entrenaments, per acabar ja de fer la primera volta. Tens ara un desplaçament difícil al camp del Joventut Prat, reps després el Vilanova B amb problemes, en fi, que això s'atura momentàniament, però que després ja bateries a tope.
Sant Tornem-hi, no? Uh-huh. Sí, és això, no? És desconnectar. Ells comencen una miqueta més tard, comença el 4 de gener els entrenaments. Després, com tu has dit, està el Joventut Prat, és un camp complicat, acabes amb el Vilanova i comença la segona volta amb el Sant Joan d'Espí, a casa.
Sí, sí.
Jugat dos partits consecutius perquè el primer lo vas començar
fora.
El campionat a fora, no? Uh-huh. I això, no? S'acaba un any esplèndid, en una jornada esplèndida, perquè, home, guanyar el camp del líder, la Barceloneta, de la manera que va guanyar el Sobrense, de la manera que s'ha guanyat, doncs això te fa encara més, te dona més, i després també el seu president, en Manu, va quedar satisfet perquè fins i tot l'equip sènior femení doncs guanyava el camp de la Muntanyesa, i d'alguna manera la jornada va ser
rodona, sensacional
per el Manu, no? Uh-huh. I com tu dius, no? Desitjar-li que sigui, home, el futbol sigui tan general, que sigui un bon any content per tot el futbol sitgetà, per tot l'esport de Sitges, perquè si l'esport de Sitges està dalt, tothom estem contents.
És evident que sí. Qui no està passant un bon moment, Toni, és la gent de l'Inter, i amb això acabem. 2-3 derrota davant el Sant Andreu de la Barca, que ja em sembla el primer quart d'hora ja dominava per 0-2. En fi, un Inter que justeja i molt, té problemes de jugadors... SOS, no?
Sí,
missatge, sí. De SOS.
Sí, i a més, jo penso que l'entrenador, el Pedro Varela, és un home molt, molt valent i molt fort, perquè tal com està la cosa, i comptar amb un equip, com ho va comptar l'altre dia, 11 jugadors allà, veies la banqueta del Sant Andreu de la Barca i era impressionant. Hi havia allà, com a mínim, 8 o 9 persones a la banqueta. Perdó, veies la banqueta de l'Internacional, no veies a ningú, sí, sí. Tan sol a l'entrenador, i feia pena, no? I tot això, al primer quart d'hora anàvem perdent 0-2, i ves per on fins i tot vam poder empatar el partit, i davant d'un Sant Andreu a Barca, sí, que és un equip seriós.
El marcador 2-3 no és un marcador... No,
comptant amb 11 jugadors per tan això, sols. Per això. El que passa que ell me parlava ahir a la nit que estava satisfet de los 11 jugadors aquests, que ell voldria aguantar aquest grup. S'ha incorporat un nou jugador que ja jugava amb l'Inter i que ara, doncs, al mig del camp, i que va fer una feina molt bona, i amb aquests 10 jugadors i algun reforcet més, tenir 5 jugadors més, a part de los que pugui tenir, però 5 jugadors que pugui confiar a ell, doncs ell encara en diu, em va dir ahir a la nit que està convençut que mantindrà aquest oia. Està més convençut ell que tots, perquè sí, nosaltres ho veiem molt complicat.
Ell està convençut i ha de ser el primer que ha de tirar això endavant, sens dubte, perquè si l'entrenador ja et diu que no ho veu clar, doncs pleguem veles, no? En fi, un missatge també de confiança i bons desitjos per la gent de l'Inter, que està passant per un mal moment, i amb això acabem. Acabem com cada final d'any amb els millors desitjos per l'esport sitgetà. Ens tornem a retrobar ja el mes de gener. Haurem canviat el full del calendari 2010. Esperem que el 2010 sigui tan bo esportivament com a nivell de salut, que és el primer que necessitem tots plegats. Toni, moltes gràcies.
Molt bé.
Bones festes també per tu i pels teus. Un bon
igualment,
any.
Igualment, no mengi molt torrons.
Bueno, és igual.
Ja saps que engreixen una miqueta.
Per aquesta panxeta que tenim, ja no ve d'aquí.
Molt bé.
Doncs salutacions, bones festes a tothom i un bon 2010. Adéu-siau.